família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins a les 4 en punt de la tarda amb la informació esportiva a casa nostra. El Barça i l'Espanyol continuen preparant-se pel retorn de la Lliga. A l'Espanyol, atenció, el que va ser director esportiu, Òscar Pere Arnau, que ara era un dels membres de la secretaria tècnica, no seguirà al club. A l'Espanyol, que regalarà el carnet de soci de la propera temporada als socis actuals i aplicarà una compensació del 20% als abonaments d'aquesta temporada, això sí, amb condicionants per compensar els partits a porta tancada. Comunicat dels jugadors del Barça de bàsquet que aproven la cancel·lació de l'Eurolliga. De seguida saludarem Gorka Aixàs, és el president del Morabanc Andorra. Com sabeu, Andorra opta a organitzar la fase final de la Lliga CB, però tot apunta que anirà a València. De seguida en parlem d'això i de més coses amb el president del Morabanc Andorra. Comentarem la jugada, el tram final del programa amb el Joaquín Luna i l'enquesta del dia a Esports Cope, com sempre, via Twitter. S'ha cancel·lat l'Eurolliga. La pregunta que us fem és si s'ha de jugar la Champions. I està l'enquesta força igualada, eh? Creieu que sí, el 48%, i que no, al 52%. L'Héctor García està al control de so, als estudis de Cope Barcelona, la resta de l'equip treballant des de casa, la Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori, comencem! Saludant el nostre cap d'esports, el Manuel Oliveros. Què tal, Oli? Molt bona tarda.
Molt bé, gràcies, a casa. Bona tarda, Joan.
Bona tarda. També està a casa seva el nostre home bàsquet, l'Albert Díez. Albert, bona tarda, què tal?
Aquí estem, molt bé, Joan, què tal? Bona tarda a tothom.
I no sé si està a casa seva o no el president del Morabanc Andorra, el Gorka Aixàs. President, hola, bona tarda.
Bona tarda.
Està a casa seva, està al club. On te'l trobem ara mateix?
Ara mateix a casa meva.
Molt bé. Com tothom sabrà, Andorra opta a ser seu de la fase final de la Lliga CB, però, president, no sé si encara tenen esperances o si ja estan resignats a que aquesta fase final de la Lliga CB es disputi finalment a València. Com està la situació?
Bueno, jo espero que sí, que en tinguem d'opcions, no? Jo crec que sanitàriament a dia d'avui el criteri és el criteri que hauria de prevaldre. I honestament, a dia d'avui les xifres que pot, o la seguretat que pot oferir Andorra, crec que no la pot oferir cap altra candidatura. Les dades amb això són molt clares i crec que respecte a qualsevol altre, doncs estem amb aquest avantatge. Mm. Altra cosa és que lògicament cadascú té els seus punts forts i bueno, això també suposo que també serà motiu d'anàlisi, però ara mateix crec que el que hauria de prevaldre és el motiu sanitari.
Mm-hmm. Segons les notícies que tenim, Albert, seria una sorpresa monumental ara mateix que no fos València, no?
Sí, crec que demà hi ha una reunió que ha de ser definitiva. En realitat estem en una setmana definitiva perquè el diumenge ha de decidir si es juga o no la CB, és a dir, els clubs han de decidir si es reprèn la temporada. València, si hem de posar xifres, jo crec que en un 95% serà la seu d'aquest play-off final de la Lliga Endesa. Jo li vull preguntar al president del Morabanc Andorra si creu que l'ACB sempre ha volgut València com a seu i sobretot si després de la reunió de divendres passat se sent, no sé si és la paraula, decebut per com s'està prenent o es vol prendre aquesta decisió.
No ho sé, vull pensar que no, perquè crec que el procés ha estat com toca. El que sí que és veritat, i és el que jo vaig demanar a la reunió passada, és que bueno, hem tingut molt poc aclariment de com s'ha arribat a les conclusions de que València era la millor puntuada per qualsevol dels tres paràmetres que s'havia donat, tant d'instal·lacions com d'allotjaments com de sanitaris. No? Crec que no vam tenir tota la informació per avaluar això, que València doncs, sortís primer en tots els rànquings, doncs jo crec que, si més no, en la part sanitària segur que és discutible, i jo m'atreviria a dir fins i tot a la part d'allotjaments, sempre i quan no pondrem aspectes econòmics, que és exactament el que ens ha dit la CD que no faria, i que això s'analitzaria en un segon terme. No? Almenys per establir aquest rànquing, els aspectes econòmics s'havien de deixar de banda, i jo crec que a nivell sanitari, doncs, com us deia abans, jo crec que això mereix aclariment, perquè almenys a mi, sense ser cap expert en la matèria, per mi sí és xocant Llavors, em caldria saber com València pot arribar en aquest, a dalt de tot d'aquest rànquing pues, a dia d'avui. És evident que no sabem com estarem el dia que haguem de jugar, però és que no ho sabem ningú i llavors el que hem de valorar és com estem a dia d'avui. No?
Crec que hi ha dues dades, perdona, Joan, en relació amb això. President, crec que dels últims 8 dies, 6 han estat sense contagis a Andorra i crec que el cap de govern va anunciar ahir que el dilluns vinent, que és dia 1, hi haurà un desconfinament total.
Sí, així és, ahir es va anunciar, el dia 1 hi haurà una represa total tant de l'activitat normal de la gent com de l'economia, tot passarà a tenir activitat normal, inclús l'obertura de fronteres i per tant ja es permetrà l'entrada de turistes a Andorra. Lògicament hi ha mesures que no ens estalviarem ningú durant temps, la distància social, les mascaretes, en fi, encara els events multitudinaris, amb això jo crec que encara hi trigarem, però sí que és veritat que tornarem a una vida lo més normal o lo més semblant a la que teníem abans de començar aquesta crisi sanitària. Això no, bueno, no té visos de passar enlloc més, almenys de les candidatures que s'està plantejant, i jo crec que això doncs, hauria de ser un argument de pes a l'hora de prendre aquesta decisió. No?
I com es decideix la seu? Per votació?
No, l'executiva de la CBE planteja aquest anàlisi de totes les candidatures, ha fet aquest rànquing, i sí que és veritat que València era la millor puntuada en aquests tres aspectes que us comentava abans. Però dic que no vam tenir la informació necessària per avaluar o per entendre per què València era sanitàriament la millor situada, perquè, com us deia, a mi se m'escapa i no sóc capaç d'entendre-ho a dia d'avui, doncs que València estigui millor situada que Gran Canària o que nosaltres mateixos.
Deia que el factor econòmic no hauria de pesar tant, però hem sentit aquests dies que Juan Roig, és a dir, València, paga els gastos dels equips i, a més, garanteix, entre d'altres coses, test per tothom cada 2x3.
Sí, bueno, nosaltres també garantim testos per tothom. És veritat que, que econòmicament no tenim el potencial que pot tenir doncs el patró de València. Estem molt lluny d'això, però torno a dir que no és el criteri que hauria de prevaldre. Estem en un moment on el sanitari és el que hauria de passar per davant d'aquestes coses i hem d'anar, sense cap mena de dubte, hauríem d'anar al lloc més segur. A mi em costa molt d'entendre que haguem d'anar a jugar a un lloc on estarem menys segurs del que estem aquí. Llavors, això, doncs, com us deia, pues s'haurà d'explicar molt bé i s'haurà d'intentar convèncer com crearem un clima o un ambient o una situació en la que puguem estar més segurs que en un lloc on tota la població ha passat un doble cribatge i per tant s'ha aïllat a tothom, a totes les persones infectades estan aïllades i els seus contactes i la resta de gent és la que estarà al carrer. Clar, aquesta garantia em sembla que no la pot donar ningú.
Jo deia el que te deia abans, perquè potser si el tema fos que votessin els 12 equips, doncs hi hauria més transparència, no?
Bueno, sí, home, si es votés amb alçada, potser sí, però la idea sempre ha sigut que prevalguessin aquests criteris i, per tant, no crec que hagués de ser una cosa opinable, no, en aquest sentit. Vull dir, hauríem de tenir un informe que realment avalés amb rotunditat on hem d'anar a jugar, no? I que no haguem de decidir a criteri individual cadascú en funció de la seva opinió, perquè al cap i a la fi no som experts. Llavors, el que necessitem és un anàlisi exhaustiu i per experts, que és el que ens ha de proposar l'ACBE, que ens digui, pues, escolta, València és el millor lloc. Molt bé. Andorra, o Andorra és el millor lloc, doncs anem allà. Però hem d'estar convençuts d'això i hem d'entendre pues, aquest anàlisi o aquesta proposta que a dia d'avui no hem sigut capaços d'entendre, no jo, crec que ningú.
I després el timing, deia l'Albert que demà segurament se sabrà la seu.
Bueno, no tenim convocatòria a dia d'avui encara. El que sabem és
però
que és possible...
Jo el que volia dir, si demà se sap la seu, per què s'espera, potser, fins al diumenge per saber si continua o no la competició? No seria millor al revés? Primer saber si es continua la competició i després on jugarem?
No és excloent, eh? Vull dir, ens hem posat com a data... O sigui, no és excloent una cosa de l'altra. Ens hem posat com a data límit perquè ja ens ho vam posar fa temps. I com sabeu, doncs els timings són prou canviants, les circumstàncies són prou canviants. Cada setmana, com a data límit, ens vam posar el 31 de maig, però això no vol dir que demà no puguem decidir si jugar o no. No és excloent una cosa d'una altra.
primer jugar i després la seu.
Canvio de terç, president. Una altra polèmica que se'ns veia a sobre amb el món del bàsquet. La propera temporada, Lliga de 18 o Lliga de 20?
Bueno, jo crec que la postura de Federer és molt clara en aquest sentit, no? Ja s'ha explicat, no pas d'aquesta temporada, sinó, com sabeu, cada vegada que hi ha hagut polèmica sobre aquest tema, que no és la primera vegada, i la Lliga ACB pues clarament té una voluntat de 18 equips, i això no s'ha manifestat ara, sinó que s'ha manifestat infinitat de vegades en circumstàncies molt similars a les que pues, segurament ens trobarem en breu. No? Jo crec que és, honestament, és igual que és molt difícil d'entendre, o almenys per mi, però ja entenc que serà opinable, si no seria polèmic, doncs que hagin de baixar dos equips sense haver acabat la competició. I per això és el que ens passa a nosaltres, en el cas des de ACB, no? I llavors, per igual manera, se'm fa molt difícil entendre que hagin de pujar dos equips sense haver acabat la competició. Jo crec que el mateix criteri és aplicable per una cosa o per una altra, d'igual manera que a la CD, si no s'acabés jugant aquesta fase final, doncs tampoc hi hauria un campió. Jo sóc d'aquest parer, i a més del parer que crec que la millor competició o el millor nombre d'equips per jugar i com poden tenir cabuda doncs són aquests 18, no?
La polèmica aquí, Albert, aclarim-ho per la gent que no estigui tan al dia amb aquest tema, és que la federació decreta ascensos de Valladolid i Guipúscoa.
Sí, a veure, tot neix de... Com es dona una situació excepcional, l'ACB tanca la temporada regular sense descensos. Jo crec que en això tots convenim, no podem descendir a més d'un equip o a un equip si no s'ha completat tota la fase regular, com a mínim. Però, clar, hi ha un conveni que té signada la ACB amb la Federació Espanyola de Bàsquet. La Federació Espanyola de Bàsquet, en aquest conveni, té dret a dues places d'ascens. Ahir es decideix que no es juguin les fases d'ascens i que els dos últims equips classificats quan es va jugar l'última jornada, Valladolid i Guipúscoa, pugin. President, vostè contempla una lliga de 20 equips la temporada vinent? Ja sé que m'ha dit que l'objectiu és de 18, però jo pregunto, contempla una lliga de 20 i que baixin 4?
No, honestament no. No,
els mateixos
arguments, no, jo no ho descarto perquè no tinc la capacitat per descartar-ho, ni sóc l'únic club que hi ha en aquesta competició ni l'únic implicat que pot haver-hi en això. No es pot descartar res. Per mi no tindria cap sentit pels arguments que us acabo de donar ara mateix i que inclús m'ha semblat entendre que corroboreu el tema de que aquestes coses han de passar esportivament, no? I llavors, posem-nos en el cas del tercer classificat, del quart classificat, del cinquè classificat de la Lliga LED, no ho sé, per exemple, no? Vull dir, no has pogut jugar ni has pogut completar la temporada. Crec que la segona plaça d'ascens havia sortit d'un playoff. Sí. No s'ha disputat, em sembla que és bastant injust que ara mateix el segon sigui el que pugi sense haver acabat la temporada. I el primer tampoc estava tan lluny. A veure si ens entenem. Per prendre aquest tipus de decisions, està clar que estem en circumstàncies molt excepcionals i hem d'entendre pues, que hem d'intentar assimilar-les de manera el més natural, que s'acostin més a el que normalment passaria. I ascendir un equip o baixar-lo sense haver completat la competició, per mi no té sentit.
I allà a Andorra, d'una de les situacions sanitàries que estaves comentant abans, es podria jugar partits a porta oberta?
Bueno,
o no?
No sé si està permès a dia d'avui. Jo crec que els esdeveniments multitudinaris a dia d'avui encara no...
Andorra no es pot encara.
No entren en aquesta fase per al proper dia 1. No sé, jo crec que és evidentment, és de les últimes coses, malauradament, és de les últimes coses que veurem. I a més les haurem de veure, doncs, entenc que de manera esglaonada. No crec que ni aquí ni enlloc doncs, comencem a jugar a porta oberta sense límit d'aforament. Vull dir, és una cosa que doncs, entenc, o tots contemplem que serà esglaonada i que encara trigarà, no?
Molt bé. Ens deixem alguna cosa, Albert, pel president?
Simplement recordar que el Morabanc és sisè a la Lliga, quan va acabar la Lliga el mes de març, que és semifinalista de Copa, ha estat semifinalista de Copa, que just abans del confinament... Amb això vull dir que hi ha un projecte, va renovar Ibon Navarro, el tècnic, fins al 2022. Em ve al cap Europa, on jugarà? Hem d'esperar a veure què passa, si reprèn la competició, però l'opció és Eurocup de cara a la temporada vinent a Europa, president?
Sí, sí. Bé, nosaltres ja vam fer en el moment, la primera vegada que vam haver de poder decidir si jugar en competició europea i havíem de decidir si si jugàvem Eurocup o bé si jugàvem la DCL, doncs nosaltres ja vam fer el nostre anàlisi pel nostre interès a nivell de patrocinadors, dels equips que acostumen a haver-hi, de targets turístics, perquè com sabeu som una destinació turística, doncs en aquest sentit tot l'anàlisi que vam fer ens portava que era, per nosaltres era més interessant i la part esportiva, doncs era més interessant jugar a l'Eurocup, i nosaltres en això estem, no? Altra cosa és que no sé, ens escapa ningú que a dia d'avui les competicions internacionals els hem de juntar diferents casuístiques entre diferents països, doncs farà difícil, no? Doncs la represa d'aquestes competicions, esperem que de cara a setembre doncs ja puguem estar en les condicions millors per poder-ho fer.
Mm. Gorka Aixàs, president del Morabanc Andorra, gràcies per atendre'ns. Una abraçada, sort, que vagi bé.
Moltes gràcies, una abraçada a vosaltres.
Igualment, adeu-siau. Albert, un parell de coses més de bàsquet. Sí. Tenim comunicat dels jugadors del Barça que venen a aprovar la cancel·lació de l'Eurolliga.
Sí, comunicat de la plantilla del Barça a títol particular, on recolzen 100% aquesta decisió de l'Eurolliga. Diuen que és la millor que es podia prendre i que és el millor pel bàsquet i que l'Eurolliga ha demostrat que pensen els jugadors atenent només a raons de salut. Això és el que diuen els jugadors. La veu la posa el mànager de la secció de bàsquet, Nacho Rodríguez.
La intención del FC Barcelona era jugar y terminar la temporada en el mes de julio. Es por ello que llevamos dos semanas entrenando y nos estábamos preparando pues para esos final de la liga regular y esos partidos y esa final a 8. Vistas y analizadas las circunstancias de los diferentes países y las realidades sanitarias que no podían garantizar la seguridad de los jugadores y del staff, todos los clubes de Euroliga hemos decidido pues cancelar la competición.
Jo crec que hi ha un fil conductor, perquè recordes que dissabte Jordi Bartomeu, el president de l'Euroliga, es va reunir amb una representació dels jugadors que li van fer saber que no estaven per jugar. Jo crec que aquest és el missatge institucional del Futbol Club Barcelona, del Nacho Rodríguez. Nosaltres ens preparàvem per jugar, ens agrada acabar la temporada a la pista, però aquí hi ha raons que obliguen a no poder-ho fer.
Molt bé, Albert, moltes gràcies.
Una abraçada. Que vagi bé.
Que vagi bé. 3:42, fem una pausa i anem al futbol.
Es tiempo de estar en casa contigo.
Que ha tenido un familiar 50 días en un hospital.
¿Cómo es el día a día?
Lo que recibíamos era diariamente una llamada de un médico.
Es tiempo de acompañarte.
¿Tú has ido a alguna terraza esta semana allí en Frankfurt, no?
Si tú te quieres entrar en un restaurante, debes consignar tus datos, quién eres, dónde resides, qué teléfono tienes.
Es tiempo de esperanza.
Un cura de Vallecas que está dando de comer a 622 familias.
Puedan tener alimentos lo suficientes para un mes.
Es tiempo de información.
Está compareciendo el presidente del gobierno.
Y en relación con la pregunta que le hacen sus compañeros de la COPE, de la sección deportiva.
Y en COPE las tardes de los sábados y de los domingos desde las 3 es Tiempo de Juego.
Hola Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo.
¿Mi ópera? Con mi vino. Reserva tus botellas numeradas de Valduero 6 años. Mejor vino de Ribera en 2019. Al 630-46-2288. 630-46-2288 o en valdueroencasa.com. Te esperan dos entradas para el primer estreno de 2021. Valduero con el arte.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Anem al futbol, informació de Barça, Elena Condis, bona tarda.
Hola Joan, molt bona tarda.
Que arriben més veus destacades valorant el possible fitxatge de Lautaro pel Barça, ha parlat el seleccionador argentí Lionel Scaloni.
Així és, el nom de Lautaro és notícia a Barcelona, Itàlia, l'Argentina, el seu país, en parlen a totes hores i l'últim ha estat el seleccionador a Ràdio La Ret, es desfà en elogis cap a Lautaro. Fa uns dies el comparava amb Luis Suárez. Scaloni diu que el veu preparat per fer el salt al Barça perquè ve d'un gran club com és l'Inter de Milà i té qualitat per fer-se un lloc en un equip que està plegat d'estrelles.
Està en un club grande y se va a otro grande. Pero no sé la magnitud, cómo podríamos catalogarla, quién es más grande de los dos. Sacarlo no va a ser fácil, pero bueno, en cualquier caso, si se va, yo creo que los buenos jugadores tienen cabida. No digo por qué no pueden jugar juntos.
Aquí cadascú mira pels seus interessos i el d'Escaloni, evidentment, és que Lautaro tingui continuïtat allà on jugui pensant en la selecció. Està convençut de que si és el Barça, Setién li donarà protagonisme, perquè s'entén a la perfecció amb Messi, perquè pot jugar amb Suárez, perquè corre i es sacrifica pels seus companys, i a la davantera del Barça només Griezmann és qui aporta treball defensiu. Escoltem Escaloni.
El jugador tiene que tener continuidad, además un jugador joven como Lautaro. Yo creo que el jugador bueno al final va a jugar, ellos se entienden bien y él juega bien y corre por él y corre por el compañero y tiene esta gana que seguramente le lo van a marcar como el delantero de referencia del futuro. Entonces yo creo que pueden complementarse, se tienen que sacrificar y si realmente después se hace, el técnico del Barcelona tendrá que ver cómo los pone.
Per tant, Scaloni diu que poden jugar tres davanters perfectament si hi ha compromís al Barça. Ja ho va demostrar l'Argentina alineant a Lautaro, Messi i Agüero a la Copa Amèrica. I sobre la no convocatòria de Lautaro al Mundial de Rússia 2018, Scaloni, que en aquell moment formava part del cos tècnic de Sant Pauli, diu que fa dos anys Lautaro no era el d'ara i que ara ja està fet, que ja és un jugador format amb un altre roce, diu, amb una altra experiència.
Gràcies, Condis.
Adéu, bona tarda.
Així ve l'actualitat del Barça. Anem ara a l'Espanyol. Quique Iglesias, bona tarda.
Què dius, Bayori? Bona tarda.
És notícia d'aquest matí. Òscar Pere Arnau, que com tothom sap va ser director esportiu de l'Espanyol, no seguirà.
Ho ha avançat Pericos Online, ho hem pogut confirmar. Sí, Òscar Pere Arnau i sobretot Fran Navarro, que era fins ara el coordinador del futbol base. Òscar Pere Arnau ja feia molts mesos que estava doncs, en un cantó de la Secretaria Tècnica treballant a un segon pla. Ha vingut des de Madrid el director general Josep Maria Duran, que està passant el confinament allà perquè ja té la família, per reunir-se amb tots ells, amb Pere Arnau i amb Navarro, que no continuaran. Està per veure si Àlex García Borau, que era l'home que també coordinava el futbol base amb Fran Navarro, segueix, i qui serà el substitut de Fran Navarro. En principi, doncs, Rufete agafa pes, Duran evidentment és el que mana a hores d'ara, a l'espera del que passi amb el primer equip i a l'espera que també en algun moment d'aquest estiu arribi Mr. Chen per decidir més coses.
Moviments a l'estructura de l'Espanyol. Un Espanyol, Quique, que ha explicat com compensarà els socis i abonats pels partits a porta tancada.
Carnet de soci gratuït per la temporada 2021, soci, no l'abonament. Si el carnet de soci val 60 euros, això vol dir que l'Espanyol deixa d'ingressar 1,5 milions d'euros, que és una bona picossada. Hi ha 27.800 socis. I a més, un 20% de compensació en l'abonament d'aquest curs. Cal recordar que l'Espanyol jugarà sense públic 6 partits a Cornellà Prat. La gent que està a l'atur pot demanar en metàl·lic els diners. Hi ha també un 20% de descompte a l'abonament de la propera temporada, si no, doncs, targeta de descomptes, o inclús 6 entrades dobles, és a dir, 12 entrades per la propera temporada i també per utilitzar per la temporada 21-22. En fi, una bona mesura, jo crec, encertada i valenta del club que ara mateix dirigeix amb mà ferma el director general corporatiu Josep Maria Duran.
Hem intentat transferir al soci el màxim d'avantatges possibles, pensant que els socis sou l'ànima, l'essència i el futur del nostre club. En els moments més difícils d'aquesta temporada, tota l'afició ha reaccionat de manera exemplar, recolzant els nostres jugadors. Us volem retornar amb resultats aquest suport, perquè puguem celebrar aviat la nostra permanència un any més a Primera Divisió.
Tant de bo, tant de bo. La campanya d'abonaments de renovació començarà, evidentment, al setembre, quan l'Espanyol sàpiga si juga a Primera o a Segona Divisió.
Gràcies, Quique.
Una abraçada forta.
Esperem que sigui a Primera. Més coses de futbol. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
També el Girona ha explicat com compensarà els seus abonats.
Oferiran tres alternatives per compensar els últims 5 partits de Lliga Montilivi. La primera, l'abonat podrà decidir que la quantitat reintegrada pel club es destini a projectes socials d'àmbits com, per exemple, la sanitat o l'educació. Una altra opció serà un descompte en el preu de l'abonament de la temporada 2021 i l'última, el reintegrament de l'import proporcional d'aquests 5 partits en respecte a la quota anual. El procés d'elecció d'una d'aquestes tres opcions s'activarà quan acabi la temporada.
Si baixem un esglaó, el nostre futbol, els quatre equips catalans que jugaran la promoció d'ascens a segona B, que són l'Hospitalet, el Terrassa, l'Europa i el Sant Andreu. Però atenció que el Sant Andreu, Víctor, reclama la tercera plaça.
Sí, ahir el comitè d'apel·lació va confirmar que el Sant Andreu tenia 3 punts menys i per tant passaven a ocupar la quarta posició a la classificació, empatats a 50 amb l'Europa, que queda tercer. La decisió neix del passat 27 d'octubre, quan van guanyar contra la Pobla de Mafumet, però la Federació Espanyola considera que ho van fer amb alineació indeguda d'un jugador. El Sant Andreu afirma que van consultar la Federació Catalana abans de disputar el partit i constava que el jugador en qüestió podia jugar-lo. Ara presentaran un recurs davant el Tribunal Administratiu de l'Esport i ens ho explica el seu president Manuel Camino.
No estoy de acuerdo en la clasificación establecida. Creo que no habiendo acabado la competición y estando supuestamente igualados con el Europa a puntos, el criterio preferente para decidir quién quedará tercero y quién cuarto debería basarse en el partido ya jugado en casa del Europa y que ganamos. Vamos a recurrir antes del miércoles a las 2 de la tarde y el viernes tendremos una resolución. También vamos a recurrir ante el TAP. La pérdida de los 3 puntos y la sanción ante la Pobla de Mafumet.
Recordem que la Federació Espanyola ha de deixar resoltes totes les apel·lacions que presentin els equips aquest divendres. I si queda com ara el Sant Andreu, quart, s'enfrontarà contra l'Hospitalet i si queden tercers ho faran contra el Terrassa als play-offs del juliol.
Hi ha una diferència. I una cosa més, abans ho comentava el Fouto, hi ha molts clubs, Víctor, de segona i de tercera, que se senten desemparats per la Federació Espanyola de cara a aquestes promocions.
Sí, arran de la circular que va presentar ahir la Federació, la circular número 71, instaven a tots els equips de segona B i tercera amb dret a jugar al play-off a inscriure's abans del proper dijous 4 de juny, però per fer-ho havien de signar un document on la Federació s'eximeix de qualsevol responsabilitat que pugui ocasionar la situació sanitària actual, a més de les responsabilitats ja que han d'assumir els clubs respecte als protocols sanitaris. Ens ho explica el seu president, el president de l'Hospitalet, Santiago Ballester.
Desde el hospital solo nos queda que expresar nuestro malestar. Nos cargan de toda responsabilidad civil y penal, según la circular 71. ¿Cómo podemos nosotros ser responsables de todo aquello que no podamos controlar? Una vez los jugadores salgan a su casa, yo no puedo ser responsable de esto. Es una falta de responsabilidad total por parte de quien no quiere asumir su propia responsabilidad, que debería ser la misma Real Federación Española de Fútbol.
Per l'Hospitalet aquesta decisió perjudica encara més els equips no professionals que ja perdran molts diners en jugant als play-offs al juliol i l'agost i a més a porta tancada i a seu neutral.
Gràcies, Víctor.
A vosaltres.
Del futbol al futbol sala, Juan Arias, hola, bona tarda.
Què tal, Bajori? Molt bona tarda.
Que Ferrau i Esquerdinya, que estaven lesionats, com la temporada s'allarga i s'ha de disputar aquest playoff express, el Barça podrà comptar amb ells.
Sí, de cara al llamado playoff express, que es debe dirimir quién es el campeón de la Liga, el Barça va a poder contar con ambos pivotes lesionados de larga duración, tanto Ferrau como Esquerdinya, al principio de la temporada. Ferrau se rompió el tendón de Aquiles el pasado 26 de noviembre contra Osasuna, por lo que ha permanecido 6 meses de baja, y el brasileño espera ir adquiriendo el ritmo para ayudar al equipo a defender el título de campeón de Liga.
Parece que ahora veo la luz al final del túnel. Ya me encuentro tocando balón, chutando, haciendo movimientos de regate, incluso de pivot, haciendo poca cosa para ver si muy poco puede estar con el equipo. Falta un poquito la confianza, fortalecer la zona para que no se haga daño al hacer al 100%. Ahí ya me veo jugando ya en muy poco tiempo.
Más tiempo, precisamente de baja, ha estado Esquerdinya, que se rompió el ligamento cruzado el 7 de septiembre ante el Pozo en la Supercopa y que, por tanto, se ha perdido casi 9 meses de competición. El pivote también se apunta al playoff.
Ahora está totalmente curado y en los plazos, incluso más de lo que los médicos preveían. Y nada, ahora empiezo, ya estoy haciendo casi todo, que son movimientos reales del juego. Tocar balón ya es vida. A ver la semana que viene con el grupo, será un sentimiento muy especial.
El llamado Playoff Express se jugará en sede única, a puerta cerrada y sin fecha todavía confirmada. Tampoco está esa sede confirmada. Se especula con la semana del 23 al 30 de junio o del 12 al 19 de julio. El equipo azulgrana, como segundo, se enfrentará al Levante en cuartos de final a partido único.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Arribarem pràcticament a les 4 de la tarda conversant amb l'Oliveros. Estàs per aquí, no, Oli?
Sí, per aquí estic.
I amb el Joaquín Luna. Què tal, Joaquín?
Hola, molt bona tarda.
Bona tarda, com estem?
Bé, animats.
Animats?
Ah, mai tant, no? Tot està començant a anar a millor.
Sí, margall peatonal, eh? Els caps de setmana.
Sí, todo. El tiempo, las estadísticas, las perspectivas, y yo diría que el estado de ánimo también colectivo, ¿no?
Les terrassetes, no? Que ja podem anar a prendre una canyeta o un cafè.
Efectivament. Tot a poc a poc una mica va tornant i, bueno, i ja esperant ja que ara sí que torni una mica al futbol, no?
Ya he visto que el Caracas tiene medio abierta la puerta, ¿eh?
Ya, no...
Medio abierta, solo medio, porque como no tiene terraza...
Sí, pero bueno, pero ya ves que poco a poco, y yo estoy muy contento, digamos, muy optimista y animado, ¿no?
Tu que ets un gran observador de les conductes socials, hi ha molta gent que diu que la gent es passa molt, que quan deixen anar a trepitjar la platja, tothom se'n va a la platja. Quan obren les terrasses, tothom a les terrasses, sense respectar massa les mesures de seguretat i tal. Tu ets de l'opinió de que la gent més o menys s'està comportant bé o que la gent no es porta massa bé, Joaquín?
No, jo crec que la gent en general s'està comportant molt bé, no? Ara, el primer dia, sí, però... Jo crec que ni amb les terrasses segur tampoc. Jo vaig poder prendre un cafè i sense cap cosa excepcional, no? És a dir, jo crec que les coses s'estan fent raonablement bé i, bueno, i costa, per mi, el que més costa, desgraciadament, és el concepte de distància, no? A vegades la gent se t'acosta a parlar que dius, no cal, però no, en termes generals jo crec que molt bé.
Molt bé. I d'aquí 3 setmanetes hi trobarà futbol a Espanya.
Sí, home, fa molta il·lusió. A més, avui mateix, quan escoltes una mica les perspectives del Borussia-Bayern, sí. Al final, és veritat, el futbol a prop
de l'Espanya
no és el mateix, però ja comences a veure al·licients, a veure partits ja així, no? És a dir, que jo crec que al final... Si tot va bé, en general, ens enganxarem a aquest tram final de la Lliga.
Yo creo que está bien. Está bien el comenzar ya el 11 de junio, ¿no? Todos aquellos que dicen, no, hasta el 19, ¿no? Y tal, pero ¿de qué habláis?
A mí me parece, en fin, que es que está yendo todo muy bien. Los deportes al aire libre, hoy digamos, empieza a haber ya estudios ya empíricos que hablan de que está comprobado, ya se puede decir que está comprobado que el riesgo de contagio al aire libre es muy inferior al de, por ejemplo, en pabellones cubiertos, ¿no? Yo creo que el fútbol vuelve en condiciones ya razonables para todos. Ahora, el 100% de seguridades, es que esto, cuando coges un coche tampoco tienes el 100% de posibilidades de que vas a llegar al destino, ¿no?
No, yo lo que...
Y el 99,8%.
No, yo no lo decía por la seguridad, yo lo decía por aquellos clubes que dicen, no, es que necesitamos una semana más de pretemporada y tal, pero si cuando viene el verano no estáis ni 4 días juntos, y os vais a China, a Japón y tal.
Sí, yo creo que, digamos, que a mí me gustaría que el mundo del fútbol no se quejase mucho ahora, y un poco ya somos conscientes del nivel, nadie va a exigir seguramente tampoco lo que se quería en circunstancias normales. Las cosas son como son, si empieza el 11, porque ya las garantías sanitarias, que era lo importante, ya están, yo creo que ya, y también creo que nos olvidaremos, aunque es verdad que para muchos equipos sus desgracias tendrán ya una justificación, ¿no? Es decir, todo el mundo supongo que apelará al parón, al fin,
sí.
Y bueno, y el fútbol siempre ha sido de excusas, ¿no? También.
Sí, els jugadors s'oblidaran perquè no sé si heu vist unes imatges que circulen per la xarxa de la... Em sembla que és la Copa de Bielorússia, que un equip guanya el temps d'afegit amb un gol a l'últim moment i s'abracen com a bojos, eh? Una pinya allà de futbolistes que ni distàncies ni res, eh?
I el primero el presidente del país.
Bueno, es que es un caso, es punt de aparte Bielorússia, pero bueno, es verdad que seguramente algún jugador lo celebrará indebidamente, pero yo tampoco creo, en fin, también creo que ellos son conscientes, es decir, que vamos a acabar bien la liga, creo.
Molt bé. Joaquín, moltes gràcies, cuida't molt, eh?
Un plaer, igualment.
Que vagi bé. Estem al darrer minut d'Esports Cope, per tant, Gil, tu remates.
Això del periodisme esportiu Batllori cada cop és més difícil. Parla Garbiñe Muguruza, no estava preparada sobretot per el gran vacío que he sentido al no poder hacer lo que mejor sé hacer, jugar al tenis. El caso es que has de irte al último ejemplar de la revista Vogue para encontrar estas palabras de Garbiñe Muguruza. Aquesta és bona, última hora, tant de Sun a Anglaterra com Sky a Alemanya... Diuen que Jean-Claire Todibó estaria molt a prop de l'Everton d'Ancelotti. Un altre cop l'Everton al rescate, Batllori.
Gràcies, Gil, i per molts anys.
Igualment, gràcies.
Adéu, Oli.
Adéu.
Arribem a les 4. Cuideu-vos molt i guardeu les distàncies.